Saludem la nostra crítica literària favorita, l'Anna Ruiz Mestres. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Començarem les espurnes literàries amb l'efemèride. Avui, sobre un mite del romanticisme, un homenot idealista, excèntric, aventurer, heroi, contradictori, geni, màrtir, i podríem aquí anar sumant adjectius i adjectius.
I molts, i molts. Parlarem dels 200 anys de la mort de Lord Byron, que aquest 19 d'abril doncs va fer 200 anys de la seva mort. Ell va néixer a Londres l'any 1788 i va morir a Grècia el 1824. Va ser un gran poeta, un gran polític, un escriptor molt versàtil i emblemàtic pel romanticisme. Les seves obres més conegudes són poemes narratius, Pelegrinatge de Childe Harold i Dom Joan, i també Caim. Però no és només la literatura l'èxit, sinó tot el que ja us ha dit la Sílvia, una miqueta extravagant, escandalós, amants, tant era homes com dones, incest, perquè també germanastres, un poema, quasi ell. I el seu pare ja va ser un poema. El seu pare va deixar la dona i el fill i se'n va anar a viure a França i va viure en allà i va gastar i va fer el que li va donar la gana i només va deixar els diners justos per l'enterrament i després deutes. Ja us espavilareu. Ell neix amb una deformació al peu que va intentar evitar tota la vida, però era tan eixerit i tan esbel que doncs, les dones i els homes, tothom sucumbia als seus encants. Als 10 anys ja és Lord, ja hereta la baronia de Byron. I la seva mare el porta a estudiar a Harrow, però els anglesos en aquella època, quan arribaven a la joventut, feien una cosa que es deia el Grand Tour, i els joves de casa bona els enviaven al nord d'Àfrica, Egipte, Grècia, Itàlia, normalment s'acabava a París i tornaven, i això podia durar 3 o 4 anys. Ell també fa una mena de Grand Tour, i quan torna, amb aquest bagatge d'haver mirat el món clàssic, etc., se li mora la mare, se li moren uns amics i el tema de la mort serà central a la seva obra. Es refugia en la germanastra i aquí tindrem la relació d'incest. Per calmar tot això, amb una societat tan conflictiva i tan puritana com l'anglesa, es casa amb Anna Isabella Milbank i res, un desastre al matrimoni. A la nit de noces li diu: et penediràs d'haver-te casat amb el diable. Toquen en una església durant el viatge campanes a morts i ell diu: toquen per nosaltres. Bueno, va tenir una filla amb aquesta dona, Augusta Ada, però la societat anglesa el tenia sacrificat i se'n va. I no va tornar mai més. Quan torna, ja torna mort. Llavors es trasllada a Suïssa, que hi tenia una casa, i allà va amb aquells dos poetes emblemàtics, el Percy Shelley del romanticisme i la Mary Shelley, la seva dona, i tots recordem que amb una nit de tempesta, o recordem la pel·lícula Remant el vent, no?, que escriu ella Frankenstein. I ell mor als 36 anys, i diu la llegenda que tots els Lords Byrons moriran joves, i així ha sigut ja amb els seus avantpassats. A Grècia, que queden entusiasmats amb la seva figura, quan mora l'embalsamen, el volen enviar a Anglaterra, i volen que l'enterrin a Westminster, amb tota la parafernàlia de poetes i de etc. Però no ho volen de cap manera. Finalment el fan enterrar al costat de la seva mare en una església que es diu Santa Maria Magdalena de Londres. I el clam popular fa que se li faci una estàtua, però també va ser un problema. La volien posar al British, la volien posar a la National Gallery, i sabeu on és? És el Trinity College d'Irlanda.
Ben lluny.
Una vergonya de puritanistes. I literàriament, a part del que us he dit, crea un personatge arquetípic que és un heroi byronià, que fixeu-vos que us l'estaré descrivint amb ell. Una persona de talent, apassionada, en contra de la societat establerta, frustrat pels seus amors impossibles a causa de la societat, rebel, exiliat, autodestructiu. És ell. Doncs aquest és l'heroi romàntic byronià. La seva influència abarca l'art en la pintura tant d'europea com de Gran Bretanya, en música, Lis, Berlioz, Verdi, fan composicions al voltant de la seva obra. I què us recomano per llegir? És que no està massa traduït en català. Us recomano que llegiu Caïm, de Quaderns Crema, del Jordi Llobet, que gira al voltant de la lluita fratricida, de la mort, etc etc. I per als que llegiu en anglès bé, us recomano Lord Byron, les paraules més emblemàtiques, que han tret ara la col·lecció de paraules clàssiques a l'editorial Oxford, que està molt bé perquè hi ha cartes, hi ha diaris, hi ha converses, i doncs és una manera d'acostar-te a aquesta persona tan rica i polèmica a la vegada.
I avui a la recomanació descobrirem una dona nostrada i amb majúscules. Presenta'ns el seu autor i la novel·la, o la trilogia, hauria de dir.
Ah, exacte. Presentarem la darrera novel·la, però sí que parlarem de la trilogia, i dono la benvinguda al Josep Tor. Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Us presento breument al Josep. Ell és historiador i escriptor, forma part del col·lectiu Mir Geribert d'escriptors aquí al Penedès, de l'Ateneu Mugenc, de la secció literària de l'Agrícol, i les seves publicacions estan centrades en l'època de Mir Geribert i també en Armacenda de Carcassona. Escriu el 2012 Mir Geribert, el príncep rebel, i després ve aquesta trilogia tan apassionant, Armacenda de Carcassona el 2022, Armacenda la Contessa Mare el 23 i Armacenda la Dama de Girona, que és el del llibre que parlarem avui, el 2024. Però també que en 2024 el Josep està molt productiu i ha fet el retaule de Mir Geribert, príncep d'Olèrdola o el comtat del Penedès, és que és un títol molt llarg, juntament amb el BNB Moya, i doncs anem ja a descobrir directament la trilogia d'aquesta dama i d'aquest noble del Penedès. Josep, sabem del teu interès per la novel·la històrica, especialment del Penedès, per Olèrdola, per Mir Geribert. Armacenda és el pretext per parlar de tot això? O també volia centrar-te molt en acostar-nos a l'Armacenda?
Bé, ho has explicat perfectament. Quan jo començo a indagar o a investigar l'època que a mi m'apassiona, que és el tema històric del Penedès, conèixer una miqueta què va passar durant el segle X-XI en aquest espai d'aquí, descobreixo un personatge com Mir Geribert, no? Aquí començo una recerca i una escriptura. No tinc el nivell acadèmic per poder fer un assaig, però sí que em vaig atrevir a tirar endavant una novel·la històrica. Això vaig pensar que potser sí que tenia la capacitat per poder-ho fer. A partir d'aquí, una vegada comences a indagar, et dones compte que no tan sols hi ha un personatge que es diu Mir Geribert capdalt pel Penedès, sinó que hi ha altres personatges que l'envolten, diguem-li Armacenda de Carcassona, diguem-li l'abat Oliva de Vic, diguem-li Gumbau Besora, diguem-li els comtes de Barcelona, Ramon Berenguer, Berenguer Ramon, i doncs faig la reflexió de qui sóc jo per decidir quin és més bo que l'altre o quin és més dolent que l'altre. No? A partir d'aquí, quan començo la redacció del Mir Geribert, doncs decideixo que potser el més fàcil, per no haver de fer un llibre molt dens, molt, molt gran, és potser escriure la mateixa història des de tres punts de vista diferents. No? Un seria el punt de vista del Mir Geribert, que és el primer que escric, l'altre seria el punt de vista d'Armacenda de Carcassona, i l'altre, el tercer grup en discòrdia, que seria la del comte de Barcelona, Ramon Berenguer.
I també m'ha cridat l'atenció que et parles i intentes donar un cert to de defensa, d'elogi a les dones a partir de la pròpia Armacenda i d'altres dones emblemàtiques històriques que cites del segle XI. Però també al segle XXI els epígrafs són de dones properes. parlem de feminisme històric d'alguna manera en els teus llibres?
Sí, és evident. Des del primer moment, des de la tria del color del primer volum, és un petit homenatge a les dones d'aquella època. Hem de pensar que al segle X, segle XI, en aquest espai d'aquí, en els comtats de la Marca, existeix o regeix encara per la llei visigòtica. La llei visigòtica el que donava són unes garanties a la dona, que era que podia, una vegada es casava, tenir el 10% de les propietats del seu marit. El seu marit li havia de cedir aquestes propietats i, a més, tenia l'ús de fruit de totes les propietats del seu marit sempre i quan enviudés i no es tornés a casar. Són uns drets que són especials en aquest espai d'aquí. La dona pot gestionar el seu patrimoni, la dona pot heredar, la dona té unes avantatges que no podem arribar a pensar en altres espais, com podia ser Castella, com podien ser, ja no parlem dels regnes musulmans, o ja no parlem, evidentment, dels calls jueus. No? Mm. O sigui, pretenc ser un petit homenatge a unes dones que en un moment determinat van ser importantíssimes per conèixer la Catalunya que coneixem avui en dia.
Parlem un moment dels personatges així en generals, però hi ha tot un reguitzell de personatges històrics que alguns ja els has citat, però després hi ha els ficticis i trobo que els relaciones molt i molt bé, i per mi són dos pilars de la novel·la. Com se t'acudeix a treballar des d'aquests dos nivells?
Home, gràcies per dir-m'ho això, perquè vull dir, són els personatges capdals els que utilitzo jo per explicar la història. Necessitava dos personatges que sobrevisquessin a Ermessenda de Carcassona. Per què? Principalment perquè aquesta dona té tant de poder, té tanta influència, que fins i tot morta les seves decisions tenen correspondència entre 15 i 25 anys després, no? I necessitava aquests personatges perquè després ho poguessin explicar. Necessitava un personatge que fos un home i un personatge que fos una dona. Una dona per què? Doncs perquè podia interrelacionar més amb Ermessenda de Carcassona i podia tindre una relació més íntima. Es podien explicar potser més intimitats. I necessitava un personatge masculí perquè el podia relacionar amb altres fets dels comtats. Evidentment, les decisions d'Ermessenda tenen reflexió o es veuen reflectides en els altres comtes, en Ramon Berenguer, en Berenguer Ramon, fins i tot en Mir Geribert, i necessitava que Argemí fos aquest instrument que utilitzo per explicar com funcionen aquestes accions que té Ermessenda sobre els altres nobles o comtes dels comtats.
Anna, deixa'm que li pregunti, perquè de Lord Byron hi hem posat una pila d'adjectius i l'hem descrit. Com descriuries Ermessenda de Carcassona?
Ostres, és difícil, però jo sempre quan faig les xerrades prèvies al llibre, sempre intento explicar les dues vessants, no? Evidentment, hi ha una vessant de quan intentes explicar coses d'aquest personatge, una vessant que et diu que era una persona molt vella, que era una persona molt pietosa, que era una persona molt treballadora, que era una persona que sempre estava al costat de la gent més necessitada. Aquesta seria la gent que evidentment estava al seu costat, i després podríem parlar de l'altre bàndol, del bàndol de Mir Geribert, que parla que era una persona ultrareligiosa, que només es mirava el seu llombrigo, que només feia deixes pietoses a l'església i que només defensava la llei visigòtica i no deixava prosperar els comtats. Hi ha les dues vessants. Evidentment, no tenim cap fotografia d'Ermessenda de Carcassona, no sabem si era molt vella o no era molt vella, només tenim el seu sepulcre, que està idealitzat i és 200 anys després d'aquella fos morta. Però l'única documentació que ens pot arribar a dir són d'uns monjos que, evidentment, sí que la tracten d'una gran bellesa, no?
Jo me l'imagino amb un vestit verd de seda, que tu descrius molt bé, però ja en parlarem, vull parlar de més coses.
I amb el rosari a la mà, no? Perquè
no, amb el rosari.
Sí.
És veritat, però no l'utilitzo gaire, no faig servir aquest efecte tant de pietosa, perquè penso que és una dona que, sí, a part de que ho podria ser, i evidentment ho era, era una dona que devia estar tan enfeinada, tan ocupada, que moltes vegades es podia arribar a oblidar fins d'aquests aspectes.
Parlem dels espais de la novel·la. Barcelona, Olèrdola, Girona. Olèrdola és l'Arcàdia, Girona una mica, Barcelona és la Barbària. Què ens vols fer arribar a través dels espais? Són un pretext també parlar d'una mica de la quimera de Mir Geribert?
Evidentment, es compro cap a casa. Jo el que vull és explicar, un dels meus objectius és explicar el Penedès, els seus espais, i evidentment la Cirereta és Olèrdola, és la ciutat monumental, el conjunt monumental que hi devia haver en aquells moments. Jo sempre explico les presentacions que en aquells moments hi havia dues ciutats, només el comtat de Barcelona. Una és Barcelona i l'altra és Olèrdola. Per tant, competien les dues una amb l'altra. Estem parlant de ciutats entre cometes, eh? Una ciutat en aquells moments tenia com a màxim 3.000 habitants. Són les coses que s'estan dient. Les últimes excavacions a Olèrdola estan donant aquests nombres i fins i tot alguna cosa més si juntéssim les coves de la vall i algun espai més. Per tant, el que faig és escombrar cap a casa. Jo el que intento explicar és el territori penedès, la història del Penedès, segle X, segle XI. El que passa que sí que és cert que Ermessenda de Carcassona va... pràcticament les seves gestions més importants són a Girona, a Sant Quirze de Besora i a Barcelona.
I posats en els espais, entrem en els edificis una mica. El monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, el monestir de l'Ordre del Sant Sepulcre, l'acció de l'abat Oliva de Pau i Treva de Déu... Una mica, què vols fer jugar amb aquest rol des d'església, des d'espai de monestir, de cultura? Què...
Home, per mi...
Què ens vols mostrar?
El monestir de Sant Sebastià del Gorgs és cabdal per entendre la possibilitat de la creació d'un comtat d'Olèrdola o un comtat del Penedès. Es necessiten tres estructures importants per tenir un comtat. Necessites una ciutat important amb una administració potent per poder gestionar els espais. Necessites el que seria un exèrcit, i això ho pot aportar Mir Geribert, té els homes necessaris per poder-ho fer i el poder per poder-ho fer. I necessites un altre punt, que és un monestir, un centre religiós, i un centre cultural. Si el comtat del Penedès tingués aquests tres espais, doncs podia optar a la possibilitat de creació d'un comtat. I penso que és cabdal la creació d'aquest comtat, d'aquest monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, principalment perquè ja el fa la mare de Mir Geribert.
Una cosa que et felicito és perquè la llengua del llibre, la sintaxi i la gramàtica són correctes, i ara que la llengua pateix tant en el nostre país, doncs està molt bé que això sigui així, però això és una felicitació. Però el teu llibre, a part d'aquest punt, crec que té una força molt important en el lèxic que fas. Hi ha un lèxic medieval que n'aprens llegint-te, hi ha la presència del llatí tant en el món religiós, però també en el món de l'Ermessenda, que suposo que és un reflex de que ella és una dona culta, etc. Després els noms propis, que a mi m'han encantat, però jo mai havia sentit a dir que una persona es digués Iol, que es digués Agne, que es digués Lleí... Com treballes la llengua? Què et planteges? Perquè aquí hi ha un ventall de feina molt, molt gran i molt ben feta.
Aquí hi ha una persona important que és un corrector. Jo, evidentment, tracto de ser curós, el màxim curós possible amb el que seria la llengua, tracto de ser rigorós amb el tema històric, tracto de ser rigorós amb les paraules que s'utilitzaven, tracto d'explicar què volen dir aquestes paraules, però hi ha una persona aquí, en aquest cas, que es diu Pau Ribas, que és un company meu, que m'ha ajudat molt a l'hora de la gramàtica, a l'hora de poder ordenar, a l'hora de poder ser clar encara paràgraf, a l'hora de decidir com explicar les coses. I això és cabdal. Ell ha fet que aquest llibre pugui ser molt més fluid. Moltes vegades el que fem els escriptors, tenim una idea i la necessitem abocar i necessitem escriure en aquells moments de qualsevol manera. I després, quan t'adones del que has llegit, dius, home, això és un garbull, no? Necessites posar-hi ordre. Tu mateix li poses ordre, però a vegades una segona persona et dona un punt de vista necessari, moltes vegades, per poder dir, escolta'm, si ho fas d'aquesta altra manera, probablement et quedi molt més clar. Hem tingut els nostres ets i uts, eh? Vull dir, ens hem barallat moltes vegades per dir, no, això ho vull d'aquesta manera. I em diu, no veus que... Però, bueno, això m'ha ajudat a mi a aprendre llengua, i això em penso que això és molt important.
I que es nota molt, i que enhorabona per això. I també penso que hi ha una pinzellada de l'art, de quan parlem del tapís de la creació de l'home de Girona, de quan parlem de les pintures romàniques d'aquí. Volies donar-li també aquest protagonisme a l'art?
Sí, evidentment. Quan parlo del Sant Sepulcre, quan parlo de les pintures del Sant Sepulcre, quan parlo de Girona, el que vull dir és que hi ha un moment incipient, estem en un moment de creixement, en un moment en què s'intenta moure les arts, un moment en què doncs, Emir Geribert vol demostrar o vol intentar fer veure que no tan sol és un noble guerrer, sinó que també es vol intentar culturitzar, com han fet els musulmans, com ells segurament quan anava a Tortosa o viatjava a Tortosa veia que els musulmans doncs, havien tingut una riquesa cultural que ells també volien adquirir i que volien aconseguir. I penso que és una aposta clau. I Armacén de Carcassona ho fa, Armacén amb el tapís de la creació, amb el tresor que hi ha a la Catedral de Girona, que us recomano que l'aneu a veure.
Sí, doncs sí, és impressionant. Preciós. No? I tindrem més Mir Geribert i dos preguntes, i per tancar, l'última seria per què hem de llegir Armacenda?
Home, jo penso que l'objectiu bàsic és donar a conèixer els personatges, perquè pensem que aquests personatges són desconeguts, pròpiament fins i tot el Penedès, potser a vegades és més conegut fora del Penedès que el mateix Penedès. Després, donar a conèixer el territori, i després, evidentment, doncs, que la gent s'ho passi bé. També busques una miqueta que la gent es distregui, que s'ho passi bé i que tingui ganes de llegir el segon i el tercer, i que si és possible que me'n demanin un quart i un cinquè, no? Això seria fantàstic. Divulgació, principalment és divulgació.
I el Mir Geribert hi tornarà a sortir, si hi ha el quart i el cinquè?
Evidentment, Mir Geribert és imprescindible.
Molt bé. Estàs treballant? Estàs escrivint?
Estic escrivint en diferents projectes alhora i a veure quin és el que penso que pugui ser més fructífer o que pugui encetar o pugui ser més atractiu de cara a la gent. Tampoc vull cansar explicant sempre la mateixa història, no?
Darrerament has estat molt prolífic. D'aquí a un any podria haver novetat editorial.
I Sant Quirze de Besora?
Hi han diferents idees. No em feu fer spoilers, eh? No em feu fer spoilers.
Aquí ha presat.
Hi han diferents idees. Us en puc dir una que sí, i un tema que m'atrau molt és el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, perquè és una idea importantíssima pel possible comtat del Penedès. I és una de les idees que estic treballant potser més a fons.
Doncs molt bé. Enhorabona per aquesta trilogia, per aquest darrer volum de La dama de Girona, que és preciós, amb una edició preciosa, amb el segell d'Armacenda a la portada. Crec que que està tot molt curat i que has fet molt bona feina. Treballa amb Sant Sebastià dels Gorgs, que et llegirem.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies, Josep Tort i Anna Ruiz Mestres, per aquesta conversa deliciosa. Que tinga bona setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau, que vagi bé. Gràcies.